Una delegació del Barça ha arribat ja a Amsterdam per tancar definitivament la incorporació del migcampista holandès Frankie de Jong a l'equip blaugrana a partir de la pròxima temporada. Ahir el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio d'Esport 3 va avançar que el representant del jugador ja ha comunicat als altres clubs interessats, com ara el Paris Saint-Germain o el Manchester City, que de Jong s'ha decantat pel conjunt blaugrana. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, com entretinguts heu estat tu i l'Oriol Domènech aquests últims dies. Finalment, ara blanc, ara negre, ara blanc, ara negre. Finalment ha estat blanc i ara mateix el Barça és a Amsterdam per tancar definitivament la incorporació?
Sí, sí, sí. L'expedició del Barça, ja ho vam explicar ahir, 4 persones del Futbol Club Barcelona han viatjat aquest matí cap a Amsterdam per tancar-ho, per evitar que això pugui patir algun canvi més, perquè ja hem vist, quan ha estat explicant l'Oriol Domènech de forma periòdica al Club de la Mitjanit, que el jugador ha anat tenint dubtes. Semblava descartat el Barça la setmana passada, però la intervenció del mateix Bartomeu la setmana passada mateix va produir aquest canvi. Ahir ja ho dèiem, el representant va comunicar a City i PSG, que eren els dos altres clubs que estaven pendents d'aquesta operació, que De Jong ha fet la tria, que ha triat el Barça, i l'acord entre el Barça i l'Ajax acosta l'operació als 90 milions d'euros entre fix i variables. Per tant, parlaríem del futbolista holandès més car de la història. El jugador arribarà al Barça a la part alta de l'escala salarial, tot, evidentment, pendent que es faci oficial. Sembla que hauria de ser ja en les pròximes hores. Aquest viatge d'avui només respon a la voluntat del Barça de tancar l'operació de forma definitiva, de tenir-ho tot lligat i que no hi pugui haver cap canvi. Recordem, des del mes d'octubre cobríem la secció de dilluns de Jong al Club de la Mitjanit, que hem anat veient com aquest cas s'acostava, s'allunyava, finalment ha acabat bé.
I el Barça no vol que se l'allunyi una altra vegada i per d'aquesta manera busquen un compromís per escrit que d'aquesta manera tanqui definitivament. També la secció dilluns de Jong, que t'inventaràs ara?
Bé, estem pensant ja amb l'Oriol a veure què podem fer, no. En tot cas, el dilluns que ve ens espera encara allò, el capítol final, amb una repassada de tot el que ha passat fins ara i detalls, perquè diu l'Oriol que d'aquí a dilluns tindrà marge per saber trucades que s'han produït les últimes hores que seran interessants.
Molt bé,
però
doncs,
haurem d'esperar uns dies.
Dilluns tindrem el making of de tot.
Exacte, exacte.
Vinga, Garriga, gràcies, bona tarda.
Una abraçada.
Però no ens podem oblidar que avui el Barça juga. Té partit a Sevilla de Copa. Aquest migdia el Tribunal Administratiu de l'Esport, segons ha anunciat iusport.com, ha denegat la suspensió cautelar del partit que havia demanat el Llevant. Per tant, el partit es juga. Enviada especial a Sevilla, Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No sé si hi ha dinar de directives i, de fet, si hi ha algun directiu del Barça que sigui a Sevilla per poder fer aquest dinar, si és que es fa.
No hi ha dinar de directives, però
estan
sí que hi ha dos representants
tots
del club. Em
pensava que estaven tots allà a Amsterdam.
No, n'hi ha dos, n'hi ha dos. Hi ha Javi Bordas i Silvio Elías, que sí que són aquí a Sevilla, però diguéssim que estan lliures per dinar on vulguin aquí, perquè no hi ha un dinar de directives com a tal, i per tant jo crec que el tema de Jong ara mateix no deu ser la seva gran preocupació.
Quin ambient hi ha a Sevilla de cara a aquest partit?
Doncs mira, d'expectatives, perquè clar, el Sevilla arriba en el pitjor moment del que va de temporada, un equip que al principi de temporada donava molt més bones sensacions, són 7 punts aconseguits només dels últims 21, és veritat, però que ells tenen un gran argument on agafar-se, que és que en casa somos mejores.
Ah, molt bé. Això, cadascú sempre ven les coses segons com els interessa. El partit és avui, a partir de 9:45, com sempre, la TDT en directe. Saludem al Ricard Torquemada, també a Sevilla. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui el culer està pendent de Sevilla i d'Amsterdam, de De Jong. Començo per aquest últim, De Jong. Tu t'has mostrat partidari del fitxatge i enamorat d'aquest jugador.
Sí, és un jugador que d'entrada et sedueix només veure'l jugar, perquè té unes formes molt elegants, perquè és un jugador que interpreta molt bé tot allò que significa la idea del joc del Barça, el joc posicional. És un migcampista que, a més, no és el migcampista clàssic com Artur, de repartidor de pilota, sinó que és un jugador que té capacitat per conduir, per eliminar línies de pressió a través de d'aquesta conducció. És a dir, que és un jugador molt versàtil. Fins i tot ara, quan parlàvem com anava el parlem de futbol fa pocs dies, em deia que el veia com a mig centre, una mica en la línia Busquets, i en canvi jo crec que és un futbolista que té possibilitats per jugar d'interior, perquè pot arribar a zones pròximes a l'àrea, tot i que Koeman sempre ha dit que li falta prendre més decisions transcendents als últims metres. També és un jugador jove que ha de créixer. Aquesta temporada ha jugat amb l'Ajax de central i ha complert perfectament. Entén molt bé el joc. I per tant és un jugador que ja adverteixo que quan arribi necessitarà un temps d'adaptació, perquè estem parlant d'un futbolista molt jove.
Que no es pugui dir, que el primer dia ja marqui diferències, eh?
Clar, perquè també és diferent un jugador com Dembélé, que és desequilibri pur, que quan
pot jugar sol, podríem dir, i en canvi de joc necessitarà coordinar-se amb la resta de jugadors.
Això mateix. I un migcampista, encara que sigui, el seu futbol sigui molt atractiu, com és aquest cas, com dius tu, s'expressa més aviat a través de la passada, i això no té tants highlights com els d'un extrem.
Després veurem si això implica la sortida o no de titulars de l'actual Barça, no?
Sí.
Fa pinta que sí, jugadors com Rakitic poden aparèixer en aquestes travesses. El que sí que és veritat, que amb De Jong, amb Artur, amb Alanyà, potser sí. Ricky Puig, home, que hi ha mig camp per anys.
Sí, i un mig camp pròxim al que al Barça sempre li ha agradat tenir. Això és molt important, perquè ja saps que els últims anys ens hem omplert la boca amb el debat sobre si es perdia l'essència o no, i tota aquesta canalització de joventut a través del mig camp apunta a una idea futbolística. El fitxatge d'Artur i de Jong en 2 anys consecutius marca una línia clara de voler expressar-se a través de la pilota i voler ser protagonista en el joc. A tot això li has d'afegir Dembélé, que també té 21 anys, és a dir, que el Barça està preparant el futur perquè
sap que... L'anglès, fins i tot, que també és jove.
L'anglès, correcte, Umtiti. O sigui, sí que el Barça, crec que amb aquests últims fitxatges, excepte el de Boateng, que ja sabem que és una qüestió d'emergència.
I Arturo Vidal l'estiu, sí, que és una de les coses més estranyes. Sí.
Està preparant el que ha de venir.
Molt bé, escolta, deixa'm preguntar-te pel partit d'avui a Sevilla. Clar, sense Messi, sense Busquets, això no sé si és perillós.
Doncs potser ho és, però tinc la sensació que Valverde ha decidit com prendre's la Copa aquesta temporada, i que és, sobretot si el partit de tornada és a casa, com ha passat a 8/4, no prendre riscos a l'anada des del punt de vista del desgast, de pensant més en el futur que no pas en el present. El Barça ha estat campió les últimes 4 edicions, però sabem que ha estat un campió frustrat, sobretot perquè les Champions del Madrid, diríem que han fet molt mal a la valoració final de la temporada, guanyant fins i tot el doblet. Per tant, la sensació és que el Barça està relativitzant la Copa i que la vol competir, però utilitzant la profunditat de plantilla. A mi em sembla una gran decisió de Valverde, perquè hi ha jugadors que, com estem dient, ja són veterans, ja tenen molts minuts a les cames, i on s'ha d'arribar bé és el mes de març. I si el mes de gener pot ser una miqueta més descarregat i pot anar jugant amb el repartiment d'esforços, els jugadors ho agrairan. Sempre hi ha el partit de tornada. Ara bé, com dius, el Pizjuán és un lloc on no et pots despistar gaire, perquè potser aleshores la tornada se't pot fer molt coll amunt.
Doncs a partir de 9:15 la TDT, 10:15 el partit del Barça, des de Sevilla, amb la Marta Carreras, amb el Ricard Torquemada i amb tot l'equip de la TDT. Ricard, Marta, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Òscar.
Avui, doncs, aquest Sevilla-Barça. Ahir ja es va jugar el primer partit, Getafe 1-València 0. Demà, el torn del Madrid-Girona i també de l'Espanyol-Betis. D'una banda, el Girona-Eusebio no farà la roda de premsa prèvia al partit de demà fins a aquesta tarda. Aquest matí, però, ha fet l'últim entrenament. I després, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest matí, llista de convocats amb l'entrenador del Girona, que pràcticament no reserva ningú.
No, l'únic que descansa és Pedro Porro, que no ha entrat a la convocatòria. Hi ha 17 jugadors del primer equip, més Valeri i Pec del Peralada. Sí que hi ha el nou fitxatge Raúl García, que podria debutar, i també el porter Bono, que encara no havia entrat a cap llista a la Copa. Són 19 jugadors i, per tant, abans del partit no haurà de descartar un. Planes, Robert, Sadai i Mojica continuen de baixa. Eusebio parlarà aquesta tarda, com has dit, però qui ja ho ha fet és l'entrenador del Madrid, Solari, que ha dit que la recepta per guanyar el Girona és aquesta.
La entrega, el compromiso, el entusiasmo, la ilusión. No hay otra manera de competir. Es la única forma de competir con esa pasión. El corazón de todo proyecto es el corazón del futbolista, y que lo pongan en cada partido.
El Girona jugarà demà a la nit al Bernabéu i al cap de menys de 3 dies contra el Barça a la Lliga. Segur que Eusebio haurà de fer rotacions en els dos partits, perquè ja hem vist que a la llista han desaparegut la majoria de jugadors del filial. També farà canvis Solari, que espera que el seu equip mantingui el nivell del partit de diumenge passat contra el Sevilla davant un Girona que avui ha qualificat així de perillós.
El Girona, que viene haciendo una muy buena temporada y que se defiende muy bien y que es muy rápido en ataque, que aprovecha bien las transiciones, que se maneja muy bien en la pelota parada, muchos elementos que nosotros tendremos que intentar controlar, pero de todas maneras el foco lo tenemos que poner sobre nosotros y tratar de repetir y mostrar esa solidez que queda como partido más cercano el del otro día, ¿no? El de Sevilla, que hemos hecho un partido muy completo y que tenemos que trasladarlo a la eliminatòria de Copa.
El Madrid podria recuperar Kroos, Llorente i Mariano. El Girona marxarà cap a Madrid demà al matí en avió.
Tampoc no hi haurà roda de premsa i llista de convocats de l'Espanyol fins aquest vespre, després de l'últim entrenament que faran els de Rubi o del Serra. Bona tarda.
Bona tarda.
Qui sí que ha parlat ja sobre el partit de Copa de demà és el tècnic del Betis, Quique Setién.
Setién ha parlat del moment que travessa l'Espanyol, amb moltes baixes en defensa i amb una ratxa a la Lliga de 8 derrotes en els 9 últims partits.
Las circunstancias que por las que atraviesa el Espanyol pues no son muy optimistas, ¿no? Realmente si añadimos las lesiones que tiene a los resultados que no les están yendo bien y además que tienen el hándicap que en esta semana pues van a tener un día menos de recuperación que nosotros, pues es un hándicap importante.
Tot i això, l'entrenador del Betis ha lloat la feina de l'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi, i la seva concepció del futbol.
No están en su mejor situación porque vinieron de una muy buena al principio. Pero yo creo que el Español es un buen equipo, tiene, a mí me gusta mucho Rubí, como plantea los partidos y como hace las cosas, y he visto jugar al Español muy bien.
Els andalusos viatjaran a Barcelona també amb moltes baixes. Júnior, Francis, Joaquín i Javi García per problemes físics. Lo Celso sancionat i Sidney per afers personals. Això fa que Quique Setién hagi convocat 4 jugadors del filial de cara al partit de demà. L'Espanyol s'entrena aquesta tarda a les 6. Avui també s'hauria de saber el temps de baixa que haurà d'estar el central Naldo, lesionat abans d'ahir a Eibar.
I encara en futbol, ens volem interessar, Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Per les tasques de recerca de l'avioneta on viatjava cap a Cardiff el futbolista argentí Emiliano Sala i que va desaparèixer la matinada de dilluns a dimarts.
La policia anglesa anuncia que s'ha reprès aquest matí la recerca amb dos avions que s'entren en una zona del canal de la Mànega on podria haver caigut aquesta avioneta. També s'ha fet públic un missatge de veu via xarxes socials que va enviar el mateix jugador als seus amics durant el vol que havia sortit de Nantes i no va arribar al seu destí a Cardiff.
Estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cae a pedazo y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así. Ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero... ja saben. Papa, que miedo que tengo.
Sala també va enviar un missatge a un jugador del Nantes on deia que l'avió havia fallat en els primers 3, 4, 5 intents de despegar. Sala argentí va néixer a la petita localitat de Progreso. Des d'allà, Diego Solís, que el va entrenar 3 anys, ha explicat com es viu aquesta dramàtica situació.
Vos lo ves el pueblo, bueno, yo fuimos, se hizo una cadena de oración a las 11:30 al mediodía, estaba llena la iglesia, vos no ves a nadie. Vos si ahora salís, es un pueblo tranquilo y no vas a ver a nadie, está todo con ese tema. Estamos todos acongojados, sinceramente, porque nos conocemos todos, sabemos quién es cada uno y que haya pasado esto, no se puede creer.
El Nantes havia de jugar avui un partit dels encens de final de la Copa Francesa, s'ha ajornat però a diumenge.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 en tenis. Ja se sap quins seran els enfrontaments a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Jordi Cochran, bona tarda.
Bona tarda.
Si Tsipras, Nadal i Djokovic, Pull, és el quadre masculí. Pliskova, Osaka i Vitova, Collins, en el quadre femení.
Aquesta passada matinada, el francès Lucas Pouillet ha guanyat el canadenc Milo Raonic per 3-1 i s'enfrontarà a les semifinals a Novak Djokovic, que aquest matí ha superat els quarts de final, ja que Nishikori s'ha retirat lesionat. El serbi guanyava per 1-7-0 i 4-1 en el segon set en el moment de la retirada. L'altra semifinal enfrontarà el grec Stefanos Tsitsipas, la sorpresa del campionat després de guanyar Federer en els 8 anys de final, contra Rafa Nadal. El partit serà demà a partir de 9:45 del matí. El manacorí explica que Tsitsipas és un jugador jove i amb molta projecció.
Antes de empezar el año hicimos una predicción de quién serían los... dentro de quién estaría entre los 10 mejores, que lo hacemos cada año, y yo le puse a él, que terminaría el año entre los 10 mejores, ¿no? Con lo cual, bueno, no me sorprende, pero bueno, evidentemente está en semifinal del primer Grand Slam, que solo están 4. Ya puede ser uno de los candidatos, sí, pero al final tienes que estar ahí.
En el quadre femení, Pliskova i Osaka s'enfrontaran en la semifinal després de guanyar la passada matinada Serena Williams, que buscava sumar el seu 24è Grand Slam i igualar així el registre històric de Margaret Court i Svitolina, respectivament. L'altra semifinal és entre Kvitova i Collins. De les quatre semifinalistes, si Pliskova, Osaka o Kvitova guanyen l'Open d'Austràlia, assolirien el número 1 del rànquing.
I avui s'ha presentat l'equip Repsol Honda de cara al pròxim Mundial de MotoGP amb Marc Márquez i amb Jorge Lorenzo. Madrid, Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El curiós és que els dos pilots s'han presentat, diguem-ne, que mig atrofiats. A l'un l'han operat de l'espatlla esquerra i a l'altre dels escafoides.
Bé, sí, Márquez va ser operat el 5 de desembre i el dia 6 serà el test de Sepang en precari, amb l'objectiu d'arribar bé a la primera cursa de Qatar del 10 de març. I Lorenzo, operat fa dos dies de fractura d'escafoides, no serà en aquest test de Sepang i aviam com arriba a la primera cursa. Per això, el director de l'equip, Alberto Puig, passa al favoritisme a la competència.
Lo tenemos que llevar como podamos. Entendemos que los pilotos de la Ducati y de la Yamaha están en forma, con lo cual entendemos que al principio de temporada ellos van a ser los que van a estar más fuertes, pero los nuestros se pondrán en forma rápido y entendemos que enseguida se pondrán al nivel. No és el fin del mundo para nosotros.
Marc Márquez, pentacampió de MotoGP, està conscienciat amb la situació i fa bondat aparentment.
Serà vital fer la pretemporada amb calma. Serà vital prendre's el nostre temps, entendre en tot moment què demana el cos. I bueno, l'objectiu primordial i l'únic és arribar al 100% a Qatar. Després els tests, intentar apanyar-ho de la millor manera possible.
Aquesta és la paradoxa d'un Dream Team presentat avui a Madrid amb les seves dues estrelles lesionades de diversa consideració. Per cert, que l'expressió de Dream Team a Márquez no li agrada. Al nouvingut Lorenzo, per altra banda, li demanen per les seves sensacions de pertànyer a un equip que amb l'actual patrocinador té 25 anys d'història.
Quan estuve en Yamaha dije que quería quedarme para siempre en Yamaha y terminar mi carrera deportiva en Yamaha. En Ducati dije lo mismo cuando llegué. Así que ahora no voy a decir nada para ver si así se cumple y termino mi carrera en Honda.
De tècnica se n'ha parlat poc a la presentació. Sí que hem vist la Repsol Honda amb els colors oficials per primera vegada amb el 99 de Jorge Lorenzo i sabem, perquè ho ha dit Marc Márquez, que certes coses que van bé a Lorenzo en aquesta Honda, a ell no li van bé.
Catalunya migdia.